Cadena SER. Servicios informativos.
Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Más de cuatro horas dura ya el registro del domicilio del ex vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, detenido esta mañana por agentes de la Guardia Civil acusado de un delito de cohecho continuado. El Tribunal Superior de Valencia acaba de emitir una nota en la que explica detalles de esta operación. A las puertas del domicilio de Grau continúa nuestro compañero Juanma Granera. Adelante.
Sí, se trata de una investigación que instruye otro juzgado distinto al de Taula. Una investigación por un delito de cohecho continuado con otro investigado más, en este caso un empresario que sería la parte activa del delito. Y el exvicealcalde Alfonso Grau sería la parte pasiva de ese cohecho, todo en relación a la adjudicación de un contrato. No hay más detalles porque la causa está declarada secreta y nace de una denuncia de la Fiscalía de finales del año pasado.
La detención de Grau ha centrado los comentarios de los varones del PP en la reunión del Comité Ejecutivo del partido que ha presidido Rajoy y que finalizaba hace unos minutos. María Jesús Güemes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues ha sido una reunión muy breve, media hora, y es que solo ha hablado Rajoy, Cospedal como secretaria general y Cifuentes para dar las gracias por su nombramiento como presidenta de la gestora del PP de Madrid, que se reunirá por primera vez el próximo jueves. Nadie más, ni una sola crítica. Ahora a la salida, algunos cargos del PP nos han contado que su líder les ha hablado de plazos de la sesión de investidura. Él no descarta presentarse, ni tampoco que haya nuevas elecciones. Y también, por supuesto, se ha referido a la corrupción. No se ha hecho ni una sola mención a la detención de Grau, pero Rajoy ha vuelto a insistir en que los escándalos les han hecho mucho daño. Ha dicho a los suyos que tolerancia cero, que de los errores se aprende y que su partido seguirá dando la batalla, pero que lo que debe hacer es poniendo siempre en valor todo lo que ha hecho para combatirla.
Y seguimos hablando de corrupción porque acaba de finalizar la declaración ante el juez de la diputada y exalcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, como investigada, imputada por un delito continuado de prevaricación y falsedad en documento público por los contratos de su ayuntamiento con la trama Gürtel. Informa Alfonso Gea.
Hora y media de interrogatorio ante el magistrado que instruye esta causa, ante Antonio del Moral y también ante la Fiscalía. María José García Pelayo niega que otorgara a empresas de la trama Gürtel las instalación, ejecución y también gestión del stand de Jerez de la Frontera en la Feria Internacional Nacional de Turismo del año 2004. 90 minutos de declaración ante la justicia, 50 segundos de declaraciones ante los medios de comunicación.
Declaración de algo más de una hora aproximadamente, lo que hemos estado leyendo la declaración y por eso hemos tardado algo más. Y bueno, he dejado claro en primer lugar que tenía competencia para firmar los contratos y ha quedado acreditado porque hemos aportado todas las actas con las certificaciones que me delegaban la competencia para la firma. En segundo lugar, he dejado muy claro también que yo no fui quien firmó los contratos y hemos aportado también los documentos correspondientes.
Y por supuesto, ni una palabra más, no ha admitido siquiera una pregunta de los medios de comunicación.
Y la expresidenta del Consell de Mallorca y de Unión Mallorquina, María Antonia Munar, que ha reconocido por primera vez ante un juez que se apropió de dinero público para beneficiar a su partido. Ha admitido una multa de casi 11.000 euros para evitar una condena a prisión. Nos vamos ahora hasta Barcelona, la inauguración oficial del Mobile World Congress, en la que el presidente Puigdemont acaba de asegurar que está contento de recibir a ministros de otros países como España. Aitor Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes, señor presidente. Carles Puigdemont ha dicho que se ha sentido muy cómodo con el ministro Soria y ha asegurado eso, que está muy contento de recibir a ministros de países amigos como España, dice.
Asegura Cataluña va a ser siempre.
El Mobile se celebra en mejores condiciones políticas para Cataluña.
Preanfitriona del Mobile. Vamos a invitar siempre a todos los países amigos de Cataluña para que nos acompañen. Nos vamos a sentir muy cómodos y muy bien acompañados con la presencia de todos los ministros de los países que quieran colaborar con nosotros y con este evento, y por tanto en ese sentido será un placer poder continuar haciendo de anfitriones, espero en condiciones políticas mejores que las de hoy.
A la pregunta sobre qué condiciones se refiere, Puigdemont responde que ya nos las podemos imaginar. El ministro Soria, por su parte, se ha referido a las informaciones aparecidas sobre Francisco Camps y la Caja B del PP y la detención de Alfonso Grau. Ha dicho que la justicia debe seguir su cauce normal.
Un asunto más. El gobierno ha felicitado al cantante Alejandro Sanz por defender este fin de semana a una mujer que estaba siendo agredida por su pareja en uno de sus conciertos en México, Mariola Lourido.
Ha sido la secretaria de Estado de Igualdad, Susana Camarero, quien en su cuenta de Twitter le ha dado esta mañana la enhorabuena al cantante por su rápida reacción y le dice que su gesto demuestra que todos somos imprescindibles en la lucha contra la violencia machista. Alejandro Sanz detuvo el pasado sábado su concierto en la ciudad mexicana de Rosarito para recriminar y expulsar a un hombre que estaba agrediendo y acosando a una chica. Se bajó del escenario y se encaró con el espectador. El El vídeo de la reacción de Sanz, grabado por un espectador en las primeras filas, ha sido trending topic en las redes sociales.
Terminamos con los deportes. Jaime Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Real Madrid de baloncesto ha estado en el Ayuntamiento de la capital y en la sede de la Comunidad de Madrid, ofreciendo el título de la Copa del Rey que lograron ayer contra el Herbalife Gran Canaria. Es la tercera Copa del Rey consecutiva para el equipo de Pablo Laso. En fútbol, el Barcelona acaba de llegar a Londres, donde mañana disputa la ida de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Arsenal. Luis Enrique ha dejado en la ciudad condal a Arda Turán, que está sancionado, y a Douglas Sandro y Bartra por decisión técnica. Esta tarde a las 7 hablará el técnico asturiano junto a Iván Rakitic. Y en el Atlético de Madrid, Augusto Fernández ha recibido la alta médica solamente 21 días después de romperse parcialmente el ligamento interno de la rodilla izquierda. El argentino ya está a disposición de Simeone en una semana clave con el partido de Champions contra el PSV Eindhoven y el de Liga contra el Real Madrid.
Pues es todo. Sigue la información en cadenaser.com y a partir de las 2, la 1 en Canarias, en Hora 14 con José Antonio Marcos.
Cadena Ser. Servicios informativos.
Radio Valencia, Cadena Ser.
Son casos absolutamente distintos y diferentes. Si ustedes quieren extrapolar, pues perfecto, yo no me siento aludida. Esperanza Aguirre lo explicó perfectamente y, hombre, decir que el Partido Popular de la Comunidad Valenciana ha sido blando, pues yo creo que se están tomando medidas, ¿no?
Pero entiendo que la mejor forma de saberlo, y puesto que ella defiende su inocencia, es renunciar al aforamiento.
Cadena Ser.
A un trabajador, cuando le paguen un jornal, lo que tiene que hacer es ir a trabajar. A mí, sinceramente, me avergoñaría que me pagaran un sou y no ir a trabajar, pero el sou y sé que me paguen.
Buenos días, ¿tiene un momento para tenerlo? Un minutito, solo sabemos a ver cómo se encuentra.
Buenos días.
¿No va a hacer declaraciones?
Buenas tardes.
¿Ha pensado en dimitir?
Por favor, gracias.
Radio Valencia, Cadena Ser. Corren nuevos tiempos. Radio Alcoy.
La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 17 grados centígrados.
90 anys Pont de Sant Jordi. Una exposición que no deberías perderte. La Sala de Exposiciones Mutua Levante presenta una exposición que cierra el año dedicado al aniversario de su construcción. Revive imágenes del pasado, sumérgete en el presente, hazte una foto en la zona selfie y descubre el lado más social de este icono de la ciudad. Vive una experiencia única. Abierta de lunes a jueves de 9 a 14 horas y de 16:30 a 19:30 horas. Viernes de 8 a 15 horas en Plaza de España 15 de Alcoy.
Información te trae todos los billetes de la peseta. Una colección única e inédita en España que reproduce los 159 billetes de la peseta desde su primera emisión en 1874 hasta la última en 1992. Consigue 126 años de memoria de España a través de los billetes de la peseta impresos en papel moneda. Cada miércoles, viernes y domingos, una nueva entrega con información.
Sushi, sashimi, wok, dim sum. ¿Te suena? Ahora sí, por fin puedes disfrutar los auténticos sabores de Asia en Alcoy. El restaurante Dong te ofrece una selección de los mejores platos de la gastronomía japonesa, cantonesa y china. Descubre el nuevo diseño del salón que te garantiza una experiencia íntima y relajante con zonas reservadas para grupos y menús al alcance de todos. La gastronomía que ha enamorado a los mejores chefs del mundo la tienes en el restaurante Dong, en el centro comercial Alzamora de Alcoy. Un viaje a lo mejor de la gastronomía asiática.
Alcoy Fester 2016. Aquest diumenge a les 12 i 5, amb la col·laboració de
Restaurante Peña de l'Àguila, Penàguila, Ajuntament d'Alcoy, Carrozas Hermanos Guerola, Real de Gandia, Carpinteria de Aluminio Pascual i Cuenca, Cocentaina, Restaurante Piràmide, Banyeres, Licores Pastor, Un Colpet. Festa Alcoy trajes moros y cristianos. Comerco Cash and Carry. Taller Metalistería Artística El Moro. ProDriver BMW Concesionario BMW. Menjars Casa Víctor Ten.
Avui m'acompanyen dos investigadors alcoians, Josep Lluís Antonja, Ricardo Canalejas, benvinguts. Què tal?
Bon dia.
Bon dia.
Que s'han plantejat un repte, fer-hi un recorregut gràfic per els comerços de la ciutat. Comerços històrics, alguns dels quals superen el centenar d'anys. Josep Lluís, Ricardo, com comença aquesta idea? Ara explicarem el títol de la idea, Josep Lluís, però Ricardo Canalejas. Pues, com sorgís esta iniciativa de fer este recopilatori?
Pues sorgís per la sintonia que n'hi ha entre Josep Lluís i jo en moltíssimes coses durant molt temps, i al comentar-li que estava fent un plantejament comercial, pues algo més popular dels últims temps, no?, de la postguerra, pues ell, molt bon criteri, va dir que ell tenia començat un estudi algo més profundo i que arrencava de antes en connotacions socials i polítiques i comercials. Bueno, pues entonces no van tindre només que apegar els dos projectes i fer de dos obres, pues una global, molt més completa, i ell, per la sintonia que n'hi ha sempre hi ha hagut entre Josep Lluís i jo, pues es complementen molt bé en el tema de la investigació, es motivem mútuament, i entonces pues anem donant-se llum i creativitat pa poder fer en conjunt un projecte que del que la gent espere que responga i que senca orgullós.
Això és el que ara volem llançar a la gent que està escoltant-nos, aquesta col·laboració en este recorregut gràfic, però amb explicacions històriques, sociològiques, de com va evolucionar el comerç de la ciutat, i que el títol ja és simptomàtic, del globo a l'avión.
Sí,
per què?
Pues, és un joc de paraules en molts sentits. Primera fa referència a dos comerços històrics que han quedat en la idiosincràsia popular, com va ser el Globo i l'Avion, són dos botigues pues, que han marcat una època en el comerç, i també aquest joc de paraules entre aquesta evolució d'anar en globus, com va ser el primer artefacte que podien volar, a l'avió, que és el mitjà més modern d'aquesta evolució. I sobretot també pues, a dos fets històrics que va ser en el moment que en Alcoi s'estrenara estos espectacles en globus que ha quedat en la idiosincràsia popular, per exemple en el Belén de Tirisiti, a l'avió que és la modernitat. I a través d'este joc de paraules i fent referència a aquests comerços, pues, veure com seria l'evolució d'aquella xicoteta ciutat, d'aquella petita vila medieval en el qual hi havia un comerç molt rudimentari, a arribar als anys 70-80, bueno, les modernitats més importants del comerç que havia a nivell mundial, perquè avui en dia pues, tenim de tot, tenim franquícies, multinacionals, centres comercials, tenim de tot.
Què queda d'aixòs comerços pioners en la ciutat, Ricardo?
Pues queden... queden establiments que estan oberts, ja potser durant molt temps han sigut les mateixes famílies, no? Els hereus és que l'han plantejat, altres ja l'han traspassat, pues, per exemple està Les Columnes, que és un... estava al Barco, però al Barco ara pues, hi ha establiments que estan oberts, però estan per altres persones les que estan gestionant-lo, i n'hi ha molts més, no? Però la veritat és que encara que quede... no quedi massa, perquè a més si sabem els apuros que està passant sobretot els comerciants del centre, que des d'ací, pues un recolzament per part meva, perquè sé que estan passant mal, pues sí que van a veure un recorregut molt bonicó, molt esplendorós de lo que ha sigut una societat que ha apostat per el glamour i ha apostat per estar al dia en la moda i en tot, i d'això han influït pues moltes persones, perquè el coi en el que va ser el traspàs d'un segle a un altre va ser un traspàs pues, comercial i industrialment molt, molt, molt positiu, i això va fer que vingueren persones, alguns de la Primera Guerra Mundial i després de la Segona Guerra Mundial van vindre i es van assentar així en el coi, en el qual van influir, venien d'Europa i van influir en apostar i en aportar, per exemple, últimament a la Josep Lluís ho pot explicar millor, tenim una foto que per lo que volem fer el llamament, perquè la gent que pugui tindre alguna cosa pues es decidisca i ens ajude. Pues hi ha una foto en el que es veu un home anuncia en una gabardina ple de ròtols de promocions de botigues. Això és una aportació europea, és a dir, que és una aportació que ve de fora i, efectivament, i la gent d'ací del Coll la mira com a un espectacle. I hi havia persones i que estaven dins les escaparates, pues allí vestides del traje de la botiga que promocionaven i altres que passejaven per al Coll. I tinc el testimoni d'una persona que diu d'on eixien i qui es preparava, no? I pareixia ser una persona que venia de la Primera Guerra Mundial, que es va instal·lar en l'Hotel Comerç, i allí va promocionar i es vestia, i es pintaven les gabardines i tot perquè es passejaren per al Coll en la promoció de les botigues.
Bueno, tot això té una explicació històrica, sociològica. El Coll era una ciutat industrial i bueno, atraïa tot tipus d'inversors, no?
Sí, jo comentaven abans que a partir de les recerques que estic fent en tota la història dels comerços, s'adonem que els comerços més innovadors que hi ha entre aquest trànsit del segle XIX al segle XX, sobretot és gent que ve de fora, gent que ha conegut altres ciutats, gent que ve de Barcelona, que ve fins i tot ha visitat París, perquè això apareix molt en la publicitat, de dir, l'última moda de París arriba, i de fet en el nom dels comerços pues, apareix la parisien, París xic, i ses referències europees. També es ve amb aquest trànsit d'aquest món colonial, quan la major font de provisió i de comerç eren les colònies americanes, però al Coll tenien la isla de Cuba, l'Índio, és a dir, hi ha moltes tipus de comerç que reflectien la societat aquella. I tot això es denota en aquesta història del comerç, i jo crec que és un detall molt significatiu que les principals botigues que s'instal·len, sobretot al carrer del, avui en dia al carrer Sant Llorenç, Pola Vieja, carrer del Mercat, que ha tingut moltes denominacions, pues sobretot són empresaris que venen de fora, que aposten pel mercat local. I això dona també peu a que formaren els treballadors, els dependents, que després han donat continuació a generacions de comerciants locals. Jo crec que també és una aportació important també que es farà en aquest llibre.
Bueno, qui vulgui aportar o participar d'aquesta investigació que ha de fer?
Pues ve contactar en Ricardo o en l'arxiu municipal.
Lo més segur és l'arxiu municipal, o inclús si podem indecir a Ràdio Alcoi i deixar, però lo més segur és simplement anar a l'arxiu municipal, allà està Josep Lluís, i es atendrà perfectament, escanejarà les fotos o els documents que siguin i es retornarà en seguida, és a dir, que ningú tinga por a que què passarà, no, ipso facto, és a dir, s'escaneja una foto i li se torna en seguida, i de passo, si pot contar-nos quina és la història d'aquesta foto, doncs pues millor. Com sempre n'hi ha, ja el dic, i l'altre dia vos va deixar aquesta foto, que és preciosa, preciosa, a més ben definida, molt ben feta, i parlava d'això, d'una idiosincràsia que, mirant la foto, necessita poques explicacions. Bueno, pues pot haver algunes persones que tenen fotos arrimades i no ho saben, i simplement és cedir-les, i potser és un racó, o és un carrer, o és qualsevol motiu que, jo que sé, pues...
Inclús testimonis, com dia Ricardo, no?
Clar, és que desconeixem... A mi m'han passat, moltes persones s'han dirigit a l'arxiu, comerciants que tenen un negoci obert, i han volgut saber els seus orígens, perquè, clar, tot és transmissió oral, en molts casos no conservin les llicències originals, i en el Coll tenim una sort, que és que tenim uns llibres de registre, que són els llibres de matrícula industrial, que és una font importantíssima, des de finals del XIX, hi havia un impost, que era la matrícula industrial, que cobrava l'Ajuntament, i es feia com un registre de tots els comerços que hi havia. Aleshores, una font d'investigació brutal per a poder certificar en molts casos. I, bueno, ja han tingut alguns casos recents d'empresaris alcoians que han vingut saber quina era la seva història i, de fet, no han tingut un reconeixement de tindre més de 100 anys oberta al públic.
Quina va ser l'etapa més esplendorosa del comerç? Que més número de comerços estaven oberts? Haveu arribat ja a aquesta part
de
l'investigació?
Jo crec que hi ha èpoques, sí. Hi ha diferents. Jo parlaria d'una època del boom, que és l'època de la Primera Guerra Mundial, que és el boom, la renovació. Jo crec que és el canvi més brutal que hi ha des del punt de vista comercial, de ser una ciutat que era un mercat setmanal i prou, i era una ciutat de supervivència, a aquesta implantació de grans botigues a partir de 1880, que, pues, bueno, el Tejido de las Columnas en 1880 i altres empresaris que s'instal·len en aquesta època, i després, sobretot, a partir dels anys 50, 60, 70...
És dir, després d'una guerra sempre ve una reacció, això està clar, tot. Una revolució que pot ser industrial o pot ser degut a avanços armamentístics i científics, això porta una reacció. I, efectivament, després d'una primera guerra, o sigui, primera en el segle, al final del segle XIX, però després de la Primera Guerra Mundial, així es fa una reacció. Després de la Guerra Civil es fa una reacció. I quan acaba la Segona Guerra Mundial, torna, notes que la gent reacciona, s'estabilitza socialment la societat i això fa que es manege i que es crea empleo, que es crea clients de botigues i que la gent, pues, que té iniciativa, pues, sàpiga apostar per posar botigues i per posar iniciatives que són rentables. És a dir, això és una lliçó que ens dona de què fa falta perquè funcioni un tema com és el tema comercial. És a dir, que això són dos i dos, quatre. No hi ha res més. Hi ha que crear clients i aprofitar la creativitat que tenim a Sinocoi, que no sols és per les festes ni per la cabalgata, sinó que és molt més allunt, pues a veure com l'aprofitem.
Bueno, de on a on va este recorregut històric, este recorregut gràfic? Quin és el període que esteu estudiant?
Pues pràcticament des del naixement d'Alcoi, explicant un poc quin era el tipus de comerç que havia, que ja li dic que era un mercat de supervivència, sobretot perquè anterior a l'època constitucional és una època de l'antic règim en la qual està tot controlat, és a dir, ningú pot obrir un comerç, no hi ha lliure comerç. Com això va fent-se relatiu i podem parlar a partir de 1840 com hi ha certa llibertat comercial i ja veus que van implantant-se diferents comerços, però és un comerç molt rudimentari per a cobrir necessitats bàsiques i sobretot jo crec que el punt d'inflexió, he parlat d'una crisi, la crisi del petroli, el 1873 és un esclat social i això dona peu també a aquesta revolució. Això implica unes millores urbanístiques, tot el pla de l'Eixample, millores de la qualitat dels obrers, i clar, tot això, aquestes millores també acaben implicant una millora també del comerç. També, és a dir, va creant-se una societat de consum, es pugen els sous, i tot això el que genera és... Jo crec que al final la conclusió és que els diners manegen diners, i si no hi ha diners no es manegen, i el comerç viu d'això, és a dir, que el negoci funcione i això el denota, pues, a partir d'aquestes èpoques.
I fins als anys aproximadament 70, que tu també preguntaves.
Sí, sí, fins quan? Perquè no, jo tinc imatges o tinc testimonis, fins quan arreplegaríeu aquest tipus d'informació?
Pues, fins als anys 80, que ja són canvis importants del comerç. I jo comentava també algunes coses també que ocuparem, que és una cosa particular també del Coi de Postguerra, que és el tema de la venda a plaça, de la venda a ratlla. Com els mateixos comerciants, ho comentaven, creen societats, és a dir, les financeres, ara, per exemple, que venen totes de fora, no, doncs els mateixos empresaris alcoians creen un sistema creditici financer sense interessos en el qual la gent podia abastir-se de tots els productes, fins i tot de roba, és a dir, la roba la compraven també a ratlla. I són els mateixos empresaris el que estaven, diguem, fidelitzant els clients perquè no se n'anaren fora. I estic parlant, per exemple, en l'any 55-56, que es crea Crediventa, estem parlant de més de 60 comerços associats, o sigui, que tenien la venda a crèdit, i clar, això era una forma de fidelitzar molt important els clients.
I a més que, és, diguem, en certa forma es corporativitzaven, no? Que és molt important, que avui en dia, però aquesta corporativització potser és un poc més dèbil, continua existint. Però entonces es van refortir per poder suggerir, per poder donar-li alguna cosa a la gent que verdaderament pues, potser tenia més problemes i dudava, bueno, pues, ja quedaven totes les facilitats. I així no va néixer l'engenent de poder facilitar pues, la venda i tot això. Que, a més, hi ha fotos i són, serà preciós. Serà un llibre de deberes, jo crec que serà dels millors, no? per la part meua, perquè és molt, molt suggerent, és emotiu. I tant Jerula com jo hem sumat tot el nostre emotivitat i tota la nostra nostàlgia per poder fer una obra que vull aportar dues coses. Una, i Josep Lluís està ahí, si hi ha algo que no sigui exacte, corregisca. No tenim sponsor encara, vol dir que hi serà un sponsor, uno o dos, no? Que participa a l'Ajuntament, millor per a nosaltres. Que no participa a l'Ajuntament, doncs no passa res, agarrem un altre sponsor. És a dir, que si l'Ajuntament creu que això és motiu d'apoyar el projecte, té la porta oberta, la primera porta. Que no, doncs no passa res. Anirem a una segona, a una tercera, fins que aconseguim una semifinanciació, no? Perquè el llibre ja isca en cobert d'uns gastos determinats. Després, a mi personalment m'han preguntat, i serà benèfic? Doncs mira, este llibre, nosaltres no volem prometre res. Si, degut a les circumstàncies, este llibre genera beneficis, aquests beneficis ni Josep Lluís ni jo mos seguís una idea aprofitosa d'aquest projecte. Entonces, si n'hi ha beneficis, pues possiblement siga benèfic perquè nosaltres no volem aprofitar-se d'això, sobretot de la memòria històrica del COI. Nosaltres cobrirem més gastos i si n'hi ha, serà benèfic, per supost. Aquí, doncs no ho sé, és que ara prometen i dir, serà per la Fundació... No, perquè
ja
perquè no sap, no, ja veurem què passa.
Per a final d'any, espereu que estiga.
Sí, esperem que per al pròxim Nadal estiga. Encara es queda moltíssima feina. Hi ha una part del documental que està pràcticament tancada, però sí que queden alguns apunts, però algunes fotografies que s'escapen, i sempre esperant el mirlo blanco que t'apareix una foto, perquè està passant molt totes les setmanes, sí. Que t'apareix una fotografia que el desmunta en pocs plans, i en això estem treballant.
Bueno, sí, també. Els nostres oients volen participar, implicar-se en aquesta història, en aquest projecte del globo a l'avión, un recorrido gráfico por el comercio histórico de Alcoy. Josep Lluís Antonja, Ricardo Canalejas, enhorabona per aquest projecte, moltíssima sort.
Gràcies.
Vos esperes, sí, amb el llibre quan estiga concluït.
Vendrem.
Gràcies.
Hoy por hoy Alcoy, servicios informativos.
1:26 en directo en Radio Alcoy. Abrimos el tiempo de información del Alcoyà y el Contat. Comenzamos en Ibi, donde el ayuntamiento no para de recibir nuevas demandas de suelo industrial. La superficie que reclaman los empresarios locales ha aumentado en un 25% en apenas unos meses. El ayuntamiento ha revisado el estudio de demanda con las nuevas peticiones que elevan las necesidades a 250.000 metros cuadrados, como ha explicado aquí en Radio Alcoy el alcalde Rafael Serralta.
Sí, ya son 250.000 metres quadrats, lo que tenim de naves, vull dir que tot això li sumes lo que són els retranqueos i les zones verdes que tens que aportar al polígon industrial, i podríem estar xerrant ja d'alrededor de 350.000 metres quadrats que ja tindríem d'una pastilla d'un milió, no? I això tot és demanda interna.
El ayuntamiento está negociando con los propietarios de los terrenos del Alfas 4 para poder desarrollar un polígono de 1.100.000 metros cuadrados y atender así las peticiones de los empresarios. El alcalde lamenta que la falta de suelo y de energía impida promocionar IBI como sede para empresas foráneas.
Estem contents de la demanda, però sí que és de veres entre el sòl industrial, entre el sòl i la falta d'energia, pues tampoc pots anar venent per ahí el que no tens, no? I, bueno, i pues lo que dic jo, ens desesperem un poquet, perquè si la demanda interna ja està en 250.000 metres quadrats, pues què podrien aconseguir d'ahí si ens poguérem manejar més, no?
El objetivo del ayuntamiento es que en un plazo máximo de 2 años pueda comenzar la construcción de naves en el nuevo polígono. Para entonces, IBI confía en que esté finalizada la subestación eléctrica de Castalla, que resolverá los actuales problemas de suministro eléctrico en La Folla. Coops Design International estrena en Cocentaina su nuevo modelo de negocio en el sector de supermercados. La empresa inicia en la Villa Condal la renovación de sus supermercados que hasta ahora ofrecen servicio bajo la marca Vidal Tiendas. Coops Supermercados es un nuevo concepto, como destaca la empresa en un comunicado, que ofrece una amplia variedad de productos, tanto de marca blanca como de primeras marcas. El nuevo supermercado incorpora nueva sección de productos frescos, lo que en el caso de Cocentaina permite ampliar la plantilla hasta 16 empleados. Se incorporan 7 nuevos trabajadores con respecto respecto al antiguo Vidal Tiendas. El objetivo de la empresa con este nuevo modelo de supermercado es competir a través de precios atractivos y establecimientos modernos y urbanos. En Cocentaina, CUP Supermercados ocupa una superficie de 1.039 metros cuadrados. Está ubicado en el Passeig del Comtat. La apertura es el próximo 25 de febrero. La Conselleria de Economía Sostenible garantiza al Ayuntamiento de Cocentaina una mejor financiación de la Fira de Tots Sants. El conseller Rafael Climent se ha reunido con una delegación del Ayuntamiento contestano. La alcaldesa Mireia Estepa confía en que estas negociaciones ofrezcan resultados.
Y esperem poder dir en la Fira de 2016 que ens han augmentat el pressupost, que se'ns ha reconegut o que se'ns ha donat un espai de difusió dins dels nostres organismes autonòmics i provincials.
La Generalitat i l'Ajuntament treballen perquè el certamen contestano obtenga la declaració de bien de interès cultural. No abandonamos Cocentaina perquè la coalición Colectiu Compromís cuestiona la manera en la que el gobierno contestano ha gestionado el desarrollo del proyecto de viviendas sociales, un proyecto valorado en más de 800.000 euros. Lucía Gadea.
El proyecto estrella del equipo de gobierno contestano de dotar a la localidad de viviendas sociales ha generado dudas en la coalición Colectiu Compromís. La coalición considera que no se puede revitalizar el centro histórico construyendo una serie de viviendas, cuatro proyectos de 17 viviendas, sin conexión entre ellos y sin formar un todo homogéneo. El concejal de Colectiu Compromís, Jordi Pla, critica el despilfarro en esta actuación que va a costar a los contestanos 813.105 euros.
El projecte que a Cocentaina van a fer-se vivenda social, els quals els socarrats i les socarrades haurien de pagar 813.000 euros i la subvenció del Consell de Ministeri ascendria a 510.000 euros i no sabem si a Cocentaina hi ha demanda de vivenda social. Tampoc sabem quin seria el procediment per donar utilitat a aquesta impacte social i tampoc sabem si s'ha comptat amb la participació i l'opinió dels veïns i veïnes de la zona.
Compromís recuerda que, aunque el Ayuntamiento es propietario de los inmuebles sobre los que plantea actuar, el proyecto solo está incluida una de las propiedades que el consistorio tiene en la zona y que la compra de viviendas no está incluida la subvención que asciende a 510.000 euros.
Se lo venimos contando desde esta mañana. Dos personas fallecieron ayer al estrellarse el avión ultraligero en el que viajaban y que procedía de Alcocer de Planes, donde había hecho parada tras haber salido previamente de Beneixama. El aparato se precipitó sobre las 11 de la mañana muy cerca del aeródromo de Mutxamel. Los bomberos barajan la hipótesis de que la avioneta chocase contra el tendido eléctrico cerca de la pista de aterrizaje. IBI pone en marcha salidas para los corredores del municipio. La iniciativa, impulsada por una clínica local y apoyada por el ayuntamiento, persigue promover la actividad deportiva por el casco urbano. Habrá salidas los días 5 de marzo, 2 de abril y 14 de mayo a partir de las 9 y media de la mañana desde la Plaza de la Tartana. Nelida Jover es la nueva presidenta de la Unión Musical Contestana. Fue elegida en la Asamblea General de la Sociedad celebrada ayer. La primera presidenta de la Unión sustituye en el cargo a Recesvinto Sellés, que ha presidido la banda durante los últimos 6 años. Una y 32 minutos de la tarde, seguimos en directo, vamos a hablar de deportes. Ismael Mayor, buenas tardes.
¿Qué tal, Quique? Buenas tardes.
Vamos a ver qué es lo que han hecho los equipos más representativos de la comarca. Comenzamos hablando de fútbol, comenzamos en la tercera división.
Donde no han tenido suerte, ¿eh? El Rayo Ibense perdió 0-1 ante el Crevillente y el Muro perdió 1-0 en Los Arcos ante el Orihuela, un campo donde hemos estado hace poquito, ¿no? Relativamente, y donde el Orihuela estrenaba entrenador. Fran Castelló se hizo cargo del equipo, entrenador nuevo, victoria segura, se cumplió, Quique. Y así que el Muro se queda 14º, no muy lejos del descenso, a pesar de la zona, tierra de nadie, y el Rayo Ibense pues sigue en 9º, pues más hacia arriba que hacia abajo.
Vamos a ver qué hicieron los equipos en preferente.
Pues el derbi entre la Zenete y el Alcoyano B acabó con empate a 1, mientras que el Contestano goleó 6-1 al Oliva. La Zenete está 13º a 11 puntos del descenso, por encima, perfecto, mientras que el Contestano es 5º y está, bueno, pues cerca del playoff, pero el objetivo ya prácticamente lo tiene virtualmente conseguido, que era la permanencia.
Ahora falta soñar.
Sí, porque nunca se sabe, ¿no? El equipo va como un tiro y, ¿por qué no?, soñar con jugar el playoff.
Y vamos con segunda regional.
¿Dónde tenemos estos partidos? El Onil le ganó 3-1 al Cocentaina, el Esides 1-0 al Albaidense, el Bedruna perdió 1-4 ante el Muro B, el Rayo Ibense y la Peña Madridista de Ibi, derbi apasionante que acabó con 3-2 para el Rayo Ibense B, el Boqueirén perdió en casa 1-2 ante el Sax, el Beniarrés ganó 3-2 al Ayelo y el Montaverner y el Castalla empataron a 1. Aquí siguen mandando dos de los nuestros. El Muro B es líder, Rayo Ibense B segundo.
Cambiamos de balón, fútbol sala.
Fútbol sala, también teníamos un derbi. El Yefaki de Cocentaina le metió 8-1 a la Unión Alcoyana, mientras que el Castalla, el líder, perdió 3-0 en Albatera y derrota otra vez del Ibi en Elche 4-1 ante el Bimillenari. Sigue el Castalla líder, el Yefaki se ha colocado cuarto y el Ibi es colista.
Pues esto es lo que ha dado de sí el fin de semana deportivo. 1:35. Ismael Mayor, muchísimas gracias.
Adiós.
Siguen en sintonía de la radio. Sigue la información aquí y en radioalcoy.com.
Notas necrológicas.
Ha fallecido a los 77 años don Octavio Lucas Ferrando, natural de Margarida. Los oficios de sepultura y misa de corpore insepulto tendrán lugar hoy lunes, día 22 de febrero, a las 6 de la tarde, en la capilla del Tanatorio de Alcoy. La capilla ardiente está instalada en la sala número 2 del Tanatorio de Alcoy, en la calle de San Vicente número 14. Ha fallecido don Juan Carvajal Carvajal, natural de Rute, esposo de Carmen Mangas. Los oficios de sepultura y misa de corpore insepulto tendrán lugar este martes 23 de febrero a las 10 de la mañana en la capilla del Tanatorio Servisa. La capilla está instalada en la sala número 4 del Tanatorio Servisa de la zona norte.
Descansen en paz.
Ven a IFA a saborear el fin de semana más delicioso del año. Gastro Alicante.
Toda la gastronomía de la provincia. La cocina típica de sus pueblos.
Sus vinos, sus dulces, lo mejor de sus huertas.
Y la mejor comida food truck del momento.
Concursos de caldo con pelota, ensaladilla rusa y coca.
Gastro Alicante. Del 27 al 29 de febrero en IFA. Check.